Ràdio Estel. Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. El diumenge a Montserrat arriba, com la resta de la programació de Ràdio Estel, al final de la temporada. Han estat 11 mesos, 45 programes, en els quals hem volgut acostar-vos l'actualitat montserratina. Esperem poder-vos continuar acompanyant a partir del diumenge 11 de setembre en el nou curs radiofònic de l'emissora. Avui, en el darrer capítol de la temporada 2021-2022, comptarem amb dos convidats que tenen en la música el seu lligam principal, tot i que tenen vides molt diferents. Primer ens visita la mare Maria del Mar Albajà, abadessa del monestir de Sant Benet a Montserrat, a qui tenia moltes ganes d'entrevistar. La Maria del Mar, que fa 7 anys de la seva elecció com a responsable de la comunitat benedictina, ens explicarà com es troba el monestir, com viuen des de dins la situació actual del món, què és el que més li preocupa actualment, o la situació de l'Església i del paper de la dona. A continuació serà l'estudi Juan de la Rubia, professor d'improvisació a l'ESMUC i organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. En Juan de la Rubia acaba de fer un nou curs per organistes, el tercer, a Montserrat. Conversarem amb ell, amb qui parlarem de la música d'orgue, de la seva vocació i de l'experiència d'haver ofert concerts en els millors orgues del món. Comencem, doncs, el darrer programa de la temporada.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Maria del Mar Albajà va entrar al monestir de Sant Benet de Montserrat fa 21 anys. Nascuda a Barcelona el 1970, tot i que és filla de Caldes de Montbui, abans d'ingressar a la comunitat benedictina va obtenir la diplomatura en empresarials i la llicenciatura en econòmiques. La seva formació musical, cultivada des de petita, la va empènyer a fer-se càrrec del cant de la comunitat. Va estudiar ciències religioses a Discrep i es va llicenciar en teologia a la Universitat de Berkeley, als Estats Units. Abans de ser elegida abadessa, l'any 2015, va ser mestra de novícies i majordoma de la comunitat benedictina. El monestir de Sant Benet de Montserrat pertany, actualment, a la Congregació Benedictina Europea de la Resurrecció. Mare abadessa, Maria del Mar Albajà, bon dia i benvinguda a casa teva.
Bon dia a tothom.
Abans de res, hem de dir que la Mare del Mar és germana d'escolans, d'antics escolans. Això...
Doncs és així, és així.
Que quedi clar d'inici, eh?
Sí.
7 anys al capdavant de la comunitat, com passa el temps? Està ràpid, oi?
Passa ràpid, però han passat, els 7 anys han passat tots sencers, no s'ha estalviat cap dia.
La comunitat és fàcil de portar?
No, la comunitat no és fàcil de portar. De totes maneres, jo no la porto, jo confio que Nostre Senyor és qui la porta, i el que intento és fer el menys d'estorb possible, i el que sí que sento que és la meva feina és de recordar els valors de la comunitat, aquest compromís, aquest desig que tenim de Déu i que volem viure nosaltres i compartir-lo.
Hi ha algú que diu que és molt més difícil fer d'abadessa que d'abat.
És un bon comentari. Són realitats diferents i depèn de cada comunitat. jo crec que tenim reptes diferents i potser també té a veure amb la mida de la comunitat, amb la manera de viure cada comunitat, les relacions... Sí, sí que són realitats diferents, sí.
Tens bona relació amb l'abat Manel? Els dos vau néixer el mateix any, un gran any, per ser, el 1970.
Tu també, eh? Sí, sí que hi ha una bona relació. Vam entrar el mateix any al monestir, vam estudiar, com que estudiem junts els estudis de teologia, als principis, doncs vam compartir estudis i sí, sí que hi ha una bona relació.
Fa 21 anys que vas entrar al monestir. Com vas sentir la crida? Per què vas fer el pas i per què a Sant Benet?
Mira, no podia ser un altre lloc. Això sí que era... En el pac del que jo vaig viure anava aquesta comunitat concreta, que això té molt a veure amb la vocació benedictina, que és un lloc. No? La nostra vocació està lligada a un lloc, a una comunitat, i no és així a qualsevol altre monestir. I per què? Doncs perquè no ho vaig poder evitar. Perquè hi havia alguna cosa dintre meu que em convidava a seguir, a posar l'amor de Déu per davant de tots els altres amors, que en tenia molts. Però aquest havia de ser el central, el primer, l'últim, el que realment vertebrés la meva vida. I llavors, doncs mira, van passar coses, no?, de llegir la lectura d'un llibre, una certa relació, que van destapar aquest desig, que en realitat jo sí que tenia, no el volia sentir, no el volia veure, però sí que hi era, no?, aquest desig de posar Déu per davant, per damunt de tot, i havia de ser en aquesta comunitat de Sant Benet de Montserrat, que jo coneixia ja de feia molts anys. Sí.
Sou un monestir jove, que veu de complir 70 anys a Montserrat, en sou una trentena. Gaudeix de bona salut la comunitat?
Doncs som una comunitat viva, gràcies a Déu. Tenim 70 anys, que vam celebrar no fa gaire, tot i que les nostres arrels comencen al segle XIII, i a mi això és una cosa que m'agrada, amb la llegenda aquella d'una neboda de Santa Clara que arriba a Barcelona i comença una comunitat de clarisses, que després esdevé benedictina, que després s'ajunta amb Sant Benet de Mataró, i finalment, no?, fa 70 anys que estem aquí a la muntanya. I dic que som una comunitat viva perquè tenim la sort de tenir 4 dones en aquest moment en formació i una cinquena que segurament entrarà aviat. Per mi som una comunitat viva també perquè tenim unes monges ancianes que són una preciositat, que són la connexió amb aquesta història nostra i que són, és un goig de poder-les tenir a casa. I després, doncs, aquest entremig que sí, que estem aquí a la comunitat. Mm-hmm. Sí, sí.
Com valores la situació actual de suposada postpandèmia? A més del mal psicològic sumat a les nombroses pèrdues que ha generat la Covid, ara vivim les seqüeles econòmiques. Què us diuen les persones que us venen a veure?
El que ha fet la pandèmia és accelerar un procés de pèrdua de llibertats, d'afebliment de democràcia, d'increment de desigualtats econòmiques i socials, i ens trobem en una situació crítica a tots nivells. I llavors la gent que ve al monestir, doncs, arriba amb totes aquestes dificultats, tant laborals com, no?, d'atenció moltes vegades a les famílies, de por i de fragilitat personal. No? És un moment delicat per molta gent. I per molta gent és molt delicat. No? Hi ha molta gent que està en situacions, amb una precarietat que no estava fa 2 anys o 3 anys.
La pobresa, de fet, al món ha augmentat un 8%. Ens cal augmentar les dosis de solidaritat? Estem preparats com a societat?
Mira, jo davant dels problemes grans, enormes, que tenim en aquest moment, jo vaig al petit. Necessitem urgentment, sempre és urgent o sempre és... no és posposable, el retorn a un mateix. Per qualsevol problema gros, les solucions normalment comencen perquè hi ha un grup petit de persones que creuen en elles mateixes, creuen en la bondat que elles tenen, i fan gestos concrets, petits, però concrets, d'això, del que estàs dient, no? de solidaritat, de compartir, de respondre amb bondat davant de les agressions. I això ara és el moment, no ho podem deixar per demà.
Abans has esmentat una paraula que és la por. Com es pot generar esperança contra la por?
La por, podríem estar-ne parlant molta estona. La por és un tema complex, té diferents nivells, uns més superficials i d'altres que són molt, molt profunds de la persona humana. Com a cristiana, clar, el que en diu Jesús i la Bíblia és que no tinguem por. I què vol dir que no tinguem por? Doncs que siguem conscients que les decisions que prenem per por tenen molts números de no ser bones, de no ser les millors. A la Bíblia hi ha moltes vegades que els personatges tenen por i és perquè Déu s'acosta. Un altre recordatori que podem tenir és que a vegades la por és una obertura a Déu. És que Déu ens està trucant a la porta i ens està fent anar més enllà del que és el nostre conegut, no? Les nostres seguretats, els nostres espais que coneixem. Llavors, també està bé, no?, tenir present això, que prendre decisions per por té molts números de no ser la millor solució, la millor resposta, i que a vegades ens fa por el que Déu ens proposa, i el que Déu ens proposa sempre és més vida. El que Déu ens proposa sempre és més possibilitat d'estimació. El que Déu ens proposa sempre és més possibilitat de ser qui realment som. I llavors l'altre, no?, que encara en aquest moment no podem entrar, no?, com què podem fer concretament amb les nostres pors, perquè una cosa és voler i l'altra cosa és que a vegades no pots perquè la por et bloqueja, no? Una altra cosa que també a mi m'ajuda és recordar que la por el que fa és bloquejar les relacions. La por em fa veure l'altre com un sospitós d'alguna cosa, bloqueja la relació amb Déu, en tanca la relació amb el transcendent, amb el diví, però també tanca la relació amb mi mateixa. Llavors, un bon antídot per la por és l'estimació, és l'amor. És buscar relacions properes, és recordar aquest amor que haig d'estar disposada a rebre i donar, buscant l'amor l'antídot, l'obertura que em faci sortir de l'aïllament que la por genera.
Parlem de la guerra, que també genera molta por, com és obvi. Com es pot justificar una guerra en ple segle XXI? Com és possible que els països més avançats no aconsegueixin o no vulguin aturar-la?
Mira, m'alegro que la indignació, la pregunta que percebo en tu, perquè a vegades ens anem anestesiant tant que al final ens podem acabar acostumant, no?, amb les guerres. Les guerres són antihumanes i aquesta que ens toca més de prop perquè és a Ucraïna i amb persones, no?, que, europees, doncs és una senyal d'alarma molt gran, però hem de recordar que hi ha moltíssimes guerres i, no?, que arreu del món i que cap guerra, cap forma de violència, no?, és justificable. I no podem anar condemnant la guerra al lloc si nosaltres no comencem a treballar per la pau al nostre nivell. Una altra vegada, la resposta possible a la gran crisi en què ens trobem comença amb un nivell molt petit, en el nivell personal, en el nivell del meu propi cor. Davant d'aquesta guerra incomprensible, injustificable, la millor resposta és veure com jo tinc el cor a nivell de pau i quines relacions estic creant al costat meu a nivell de pau. Pau no és tranquil·litat, pau necessita justícia, pau són relacions de respecte, pau és reconèixer la dignitat de tothom. Però això, començar-ho, doncs, en el nostre àmbit possible, el de casa, el de laboral, el de les germanes, en el meu cas.
Davant de tot això, on és Déu? Per què ho permet tot plegat?
Per què ho permet? Buf, no? Quin Déu és aquest que no ens atura, no? Que ens respecta tant i no ens atura. On és Déu? Doncs em ve l'exemple, aquella història que explicaven els presos a Auschwitz quan estaven matant un dels jueus i els que ho estaven forçats a mirar com mataven un dels seus companys, no? Va sentir on és Déu? I ell va sentir en el seu cor aquí, penjat amb aquest germà meu, no? Tenim un Déu que ens agrada fer-lo tot poderós i omnipotent, i això és el que diem, però aquesta omnipotència es revela en la feblesa, en aquesta capacitat infinita que només té Déu de posar-se al costat, a prop, a dintre de les persones que més pateixen, i de lluitar per la vida amb elles. Però no pot, Déu no pot fer res sense nosaltres. On és Déu? Doncs patint amb tots els que pateixen i lluitant amb tots els que estan lluitant perquè això pugui canviar cap a bé.
I com ens pot ajudar la fe en un moment de desesperació?
Mira, aquest matí a Matines hem llegit una lectura de Sant Gregori que deia que quan les coses van bé a vegades ens podem despistar i refiar-nos molt dels likes que ens donen en els nostres missatges en el Facebook, el Twitter o el que sigui. Sant Gregori no parlava del Twitter. I el que deia és quan les coses van difícils, el que sí que ens ajuda és aquest tornar a Déu, tornar a la nostra interioritat. Ell parla, tornar al testimoni interior, fa servir Sant Gregori. Realment posar la fe en Déu i respondre des d'aquesta confiança en aquest Déu que no ens deixa mai, que està sempre amb nosaltres.
Quin és el sentit de la vida monàstica a les portes del primer quart del tercer mil·lenni?
Ser recordatori. Hi ha una imatge que m'agrada molt, que l'explicava el Timothy Radcliffe, que va ser el general dels dominics, que ell deia que els monestirs són com una parada d'autobús. Tu, quan passes per davant d'una parada d'autobús, saps que per allà passarà un autobús. Doncs els monestirs són com un recordatori que aquelles persones estan perquè segurament, no, Déu existeix. Almenys busquen Déu, almenys han posat la seva vida en funció de Déu. I si servim com a recordatori d'aquesta dimensió transcendent de la persona humana, saps que tots nosaltres no ens acabem amb nosaltres mateixos i amb la nostra biologia i amb la nostra psicologia. Tot això és necessari i és molt important. Però hi ha més, hi ha aquesta dimensió de gratuïtat, de llum, d'amor que tots tenim i que ens hem d'ajudar a reconèixer i a potenciar. Llavors, si els monestirs estem aquí per recordar que aquesta dimensió, per molta por, per molta guerra, per molta pobresa que hi hagi, no la apaga ningú, ja és una funció que per mi té molt de sentit. I si, a més, doncs, nosaltres tenim la funció de l'acollida i de la formació com a eixos importants, doncs, si, a més, podem acollir algú durant els dies que siguin necessaris i donar-li l'escolta i el que necessita per continuar el camí, doncs, crec que també és alguna cosa que podem aportar. I en tema de formació, doncs, també recordar intel·ligentment, no, comprensivament, doncs, que aquesta fe ens pot ajudar a viure personalment i com a societat d'una manera molt més respectuosa i molt més en línia amb qui som veritablement.
I l'Església va per bon camí? Aquests càrrecs dins el Vaticà que el Papa Francesc està donant a dones, com els valores?
L'Església és molt plural. Quan parlem de l'Església, oi? L'Església hi ha moltes persones. Ara, mira, la comunitat, hi ha una vedruna que fa, em sembla que 30 anys que està a l'Àfrica. A l'Església tenim uns testimonis de persones que han donat la seva vida per amor, no? Per estimar que això hi és i que això és fantàstic. A nivell institucional, el Papa Francesc està fent passos concrets en aquesta obertura i amb el tema concret de la dona, d'incorporar la dona amb llocs de responsabilitat dintre del govern de l'Església, que jo crec que són molt significatius i molt d'acord amb l'Evangeli, sí.
Compartiries la frase "l'Església o és més feminista, amb més poder de la dona, o no serà"?
És molt bona aquesta frase. Mira, l'Església, jo no sé fins quan podrà sostenir que les dones tinguin aquest lloc que actualment tenen davant de l'Evangeli. Jo crec que l'Església en el futur o realment veu i valora la dignitat de totes les persones, siguin homes o dones, així, no?, de tothom en el mateix pla, o sí, efectivament, no serà, no.
Maria del Mar Albaja, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest diumenge, aquest darrer programa de la temporada. Uh-huh. Teníem ganes d'entrevistar-te, tenir-te amb nosaltres. Esperem que l'estiu sigui bo, uh-huh, que els focs ens deixin una miqueta de treva i que la temporada comenci amb força. Moltes gràcies, uh-huh, de debò, i molt bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres. Per mi és un gust d'estar aquí amb vosaltres. Com deies, em sento a casa meva. Molt bon estiu a tothom.
Bon dia.
Adéu-siau.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
De l'11 al 15 de juliol, l'organista Juan de la Rubia ha impartit a Montserrat un nou curs d'orgue, el tercer, dirigit a estudiants i a organistes de grau mig o superior. Ha estat una setmana intensa en la qual han treballat repertori, anàlisi musical, improvisació i tècnica organística. Sens dubte, una bona manera d'aprofundir en l'estudi de l'orgue al costat del professor d'improvisació a l'ESMUC i organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Juan de la Rubia, bon dia.
Bon dia.
Com ha anat aquest curs d'orgue, el tercer específic que fas a Montserrat aquests darrers anys?
Bé, ha anat força bé. La veritat és que, bueno, recuperant-nos també d'aquests anys o d'aquests cursos d'estiu, sobretot aquests dos una mica atípics, aquest curs, tot i que és el tercer any que es fa en aquest format, és un curs que prové i neix també molts anys enrere, vinculat al curs d'organistes d'església, que ja es fa des de fa dècades al monestir de Montserrat, i que és un curs, aquest d'organistes d'església, que encara se segueix fent a l'agost, però que d'alguna manera hem fet aquesta separata, diguem, o aquesta com cosa més específica per a estudiants de grau professional i de grau superior, estudiants d'orgue, generalment joves, que, diguem, que dediquen gran part del seu temps diari i setmanal, doncs, a estudiar aquest instrument, que estan matriculats a conservatoris i que troben a Montserrat, doncs, un espai on durant l'estiu, durant les vacances, diguem, escolars o del conservatori, un professor diferent al que tenen, uns instruments diferents als que normalment acostumen a tocar i acostumen a estudiar, i un ambient propici també, doncs, per l'intercanvi, pel coneixement i per, doncs, per viure una setmana molt diferent i intensa també, perquè tenim moltes hores de classe, però la veritat és que han estat molt contents.
Molt bé. Hi ha bon nivell d'organistes al país? D'on provenien els teus alumnes al curs de Montserrat?
Són estudiants, alguns d'ells de grau mitjà, alguns altres de superior, que tot just han començat o estan a punt de començar aquest curs que ve al grau superior. El nivell és un nivell bo. Clar, evidentment, ells es troben dins d'un procés que pot ser d'un any a un altre hi ha un canvi brutal, no? Tots sabem que la gent en un any pot evolucionar molt en l'aspecte físic, també en l'aspecte del coneixement, en l'aspecte tècnic, en l'aspecte de maduresa interpretativa, no? Lo bo d'aquest curs és que hi ha hagut gent de diferents edats i això ha permès, evidentment, diferents nivells també, i diferents procedències també musicals en aquest sentit, no? Gent que ho ha viscut des de ben petit, aquesta passió per l'instrument i per la música, d'altres que ho han viscut d'una forma, ho han viscut més en una edat una mica més adulta o més durant la joventut han descobert l'instrument o han descobert la música, i llavors jo crec que aquest intercanvi fa que tothom millori, no? I tothom conegui més en un moment en el qual tot es pot trobar a internet. Hi ha altres coses que, si es transmeten o es comparteixen de viva veu o en presència, es viuen d'una manera diferent.
Per tant, hi ha bons organistes al país?
Hi ha bons organistes. És veritat que és una feina, és una dedicació, és una vocació minoritària. Sempre ho ha estat, sempre ho ha estat. I més ara, és a dir, organistes joves surten i les últimes generacions d'organistes que han sortit a l'ESMUC i fora de l'ESMUC poden donar fe, no?, en aquest sentit, i surten després de fora de Catalunya i fan els seus màsters a Europa, a Alemanya, a França, a Àustria, a Suïssa, i la veritat és que hi ha molta gent, molts bons organistes del país voltant per Europa, i el que espero i el que m'agradaria i ens agradaria molts és que després poguessin tornar tenint una dedicació a l'instrument professional i professionalitzada, és a dir, que puguin viure de tocar aquest instrument en les seves diferents vessants. Aquesta crec que és la problemàtica que potser ens hem de plantejar millor.
Què té l'orgue que t'atrau des de ben jovenet?
A mi, personalment, té, bueno, és un instrument musical, que d'això ja m'atreu, perquè en realitat hi ha altres instruments musicals que també m'agraden molt, i la música en si és un llenguatge o és una forma d'expressió artística que sempre m'ha tret des de petit amb diferents instruments. Amb l'orgue, concretament, potser em va atraure la gran capacitat que té l'instrument a nivell de rang dinàmic. Clar, és un instrument que, tocat per una sola persona, ets capaç de fer un pianissimo, una cosa d'allò més suau, i fins a un gran tutti grandiós, no? Llavors, és una mena d'orquestra comandada per un sol músic, i això crec que és una cosa que a mi des de ben petit em va cridar l'atenció, no? És com una gran màquina que a més és capaç d'emocionar.
Per això es diu que l'orgue és el rei dels instruments?
Probablement. És una orquestra sota els comandaments d'un sol músic. Això de vegades pot ser el somni de molts músics, que els agrada treballar sols o que els agrada, doncs, prendre les seves decisions sense compartir-les amb altres músics, només compartint-les potser amb el públic. I això de vegades pot ser, en certa manera, no diria contraproduent, però et priva de compartir la música amb altres companys, col·legues, músics, que realment és un dels grans plaers que tenim els músics, no? Poder fer música de cambra. Per això crec que és una cosa que té doble fil en aquest sentit.
Es diu per això que l'organista és una persona que viu una mica aïllat en el seu món. És cert això?
Diria que no del tot. És cert que tots els músics, quan estudiem el nostre instrument i dediquem tantes hores a l'estudi de la tècnica i a millorar, doncs, la nostra relació amb l'instrument, estem sols, però estem sols com com els estudiants de periodisme quan han d'estudiar pels seus exàmens. En aquest sentit, tothom ha d'estudiar en la soledat. Sí que és cert que pot ser l'orgue és un instrument que a l'hora de presentar-se, o l'organista a l'hora de presentar-se davant del públic, precisament no es presenta davant, es presenta darrere. O es presenta aïllat, o es presenta allà dalt, no? Al cor, a la tribuna de l'orgue, a l'església. No tots els instruments estan especialment allunyats. Per exemple, el cas de l'orgue de Montserrat és un instrument una mica més proper, no? Sobretot si tenim la consola a baix. En el cas de la Sagrada Família, l'organista està en una posició visible. En d'altres esglésies o catedrals, evidentment, estem lluny. Per això sí que hi ha aquesta sensació de que l'organista està allà dalt, al niu, podem dir, no? Però no sempre és així. En qualsevol cas, una de les coses que jo sempre plantejo, i també als estudiants durant el curs, és el fet de portar, de fer aquesta música propera al públic. Encara que nosaltres estiguem lluny, pensar que realment ens estan escoltant, no? I encara que no ens vegin, de sentir-nos propers i de sentir el públic proper, això és molt important. Mm-hmm. Qui diu al públic d'un concert, diu als feligresos durant un servei litúrgic, durant una missa, evidentment.
I com catalogaries l'orgue de Montserrat? És un blancafort com el de la Sagrada Família?
Sí, de fet, bé, l'orgue de Montserrat és un gran instrument en tots els sentits, per tamany i per qualitat, i per versatilitat dels seus registres i dels seus teclats, no? Per com està composat aquest instrument, no? L'orgue de Montserrat, per començar, té 4 teclats, un pedaler, 2 consoles, una consola mecànica a dalt, una consola elèctrica a baix i que, a més és mòbil. Això permet moltes possibilitats. A més, té 2 caixes expressives. Això és molt important de cara al volum, a les dinàmiques. És un orgue que imposa, també, visualment i a nivell sonor. És un instrument on, a més, no només des de que es fa aquests 3 cursos d'organistes, sinó des dels cursos d'organistes d'església, jo crec que fa més de 10 anys que cada estiu ofereix un concert a la Basílica. Per tant, és un instrument que conec molt, amb el qual cada any m'hi retrobo, i on puc avançar una mica les obsessions de cada curs, no? Aquell repertori que jo he estat tocant, aquell repertori que sé que a l'estiu doncs tinc l'orgue de Montserrat per poder-lo mostrar, crec que puc haver establert una connexió amb aquest instrument molt especial. Evidentment, res a veure amb la connexió que puguin tenir els monjos i no monjos que el toquen pràcticament cada dia. Això és un goig, poder-ho fer.
Anem acabant. Quins són els propers concerts que tens previstos? Molts viatges, properament?
Bastants. Ara mateix, concerts com a concerts d'orgue, doncs, en tinc a Catalunya i a Espanya uns quants, a Burgos, a Tarragona, a València, al Palau de la Música, també a Barcelona, aquest potser és el més proper, a Cantàbria, a Torrelavega, després amb un projecte que vam fer al Palau de la Música amb el Marco Mezquida, un gran pianista de jazz i gran amic, tindrem diversos concerts a festivals de jazz, també. Aquesta és una de les coses on pensava que com a organista no tindria cabuda, i estarem a Sant Sebastià, al Jazzaldi, que és un dels festivals més importants, també a Menorca, a Ciutadella, al Festival de Música de Ciutadella. I després també, en la meva vessant com a director d'orquestra, doncs tindré l'oportunitat de dirigir a Tenerife, a l'Orquestra Barroca de Tenerife, que és fent un membre a Jesu Nostri de Bustejude, que és una peça de música religiosa meravellosa, que recomano a tothom que la senti, encara que no estiguem a Setmana Santa. Membre a Jesu Nostri de Buxtehude és una, bueno, és una de les grans obres del barroc.
Moltes gràcies, Juan de la Rubia, i molta sort en aquests propers concerts i en aquest curs que començarà ben aviat.
Gràcies, un plaer.
Bon diumenge i bon estiu.
Bon estiu.
I fins aquí el darrer diumenge a Montserrat de la temporada. Avui no donem pas a la missa dominical des de Montserrat perquè a Ràdio Estel us oferim un programa especial amb motiu de la clausura de la trobada de laics de parròquia que organitza l'Acció Catòlica General d'Espanya. A les 12 del migdia es connectarà amb la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona per oferir-vos l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ens acomiadem fins al proper diumenge 11 de setembre. La Gemma Mutger, que ha fet possible el programa des de les vies de so, i qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu un molt bon diumenge i un molt bon estiu. Descanseu, que també fa falta. Fins aviat.